A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bona setmana, bon dimarts per nosaltres. La setmana comença una miqueta més tard per La Tertúlia, que no pas el dilluns. Avui tinc l'honor, la possibilitat i el plaer de tenir mixitat a La Tertúlia. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia, com sempre.
Respira i posa't còmode.
Sí.
Ja toca.
Em toca.
Toca una horeta, diguem, de bon humor i bona entesa.
De relax, sí.
De relax. Per fer-te companyia i fer-nos companyia, Bartomeu Gabriel, benvingut.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Avui dia de plujós de maig, dic que estem al maig, però 20 ja, dius, caram, dius, vist el dia, no sembla, perquè hem tingut una petita enfarinada allà dalt, dius, caram, dius, tenim reminiscències d'hivern.
Sí, fa fresqueta,
Jo crec que sí, perquè la que intento destapar-me una mica de roba mai de tornar a tapar perquè em pelo de fred.
És que estava pensant pujant i que veient a dalt d'Embalaire, bueno, quasi dalt d'Embalaire, per dir-ho així, dius, clar, quatre volves de neu, dius, caram, el 15 de maig és quan teòricament es treuen les rodes d'hivern, de 15 de novembre a 15 de maig, potser n'hi ha algun que ha passat al port avui i ha patit una miqueta.
Jo encara les porto, per si les flies.
Sí, millor ser prudencial, perquè per 15
dies
més...
Una mica prudent no costa res, eh? No costa res.
És cert que a vegades, tot són, com diu Elisabet, val més allargar una miqueta i estar tranquils.
Sí, no costa res. Segons els desplaçaments que tens que fer, sí que és cert que és millor no canviar res.
No, parlant de desplaçaments... dies de pluja, bé, aquest dematí hi havia notícies que hi havia hagut incidents a la xarxa viària. Teniu vosaltres a nivell d'autobús, Bartomeu, ja que tu ets el director d'Autobús Nadal, una repercussió de dir, ostres, avui plourà, la tenim liada, o sigui que...
Sí, automàticament.
És automàticament.
Sí. És de forma que quan hi ha mal temps o hi ha pluja, això, hi ha molta més circulació, no surten les motos, les persones que van amb moto doncs agafen els cotxes, automàticament, sí. I jo volia afegir també que ara també, just després de Setmana Santa, han començat moltíssimes obres al centre d'Andorra la Vella, que és carrer de la Unió i després allà a la Rotonda.
Sí, i això també és un caos.
Afecta moltíssim.
És un
moltíssim.
Caos.
El carrer de la Unió, quan es va batejar amb aquest nom, jo us diré que vaig dir, ostres, dius, potser la Unió sí per les dues parròquies, però per el trànsit circulatori seria més aviat la desunió, no?
A veure, jo vaig anar a viure al carrer de la Unió, vaig estar vivint uns quants anys, i quan jo hi vaig anar, el carrer encara no era obert. Hi havia... Nosaltres estàvem a l'últim edifici que hi havia llavors, que és un dels que dona a la plaça on hi ha la pizzeria,
sí.
I hi havia un mur de pedra. A posteriori van obrir el carrer, i a partir de llavors allò ja ha sigut un increixendo, perquè pràcticament... No sé si tota la circulació del país, però la majoria de la circulació del país passa per aquella rotonda, que és horrorosa. No sé els autobusos com s'ho prenen.
És molt patidora.
És horrible, i he vist canviar aquell carrer com si li haguessin donat la volta com un mitjó.
I no hauria sigut, dintre de les possibilitats, diguem, geotècniques, per dir-ho així, prudencial o a valorar, de dir, ostres, ja que tenim la pujada que arriba doncs a final de l'avinguda, abans de començar cap a la rotonda, a foradar i empalmar amb túnel del Pont Pla, i així ens evitaves una part de trànsit. O sigui que hi ha molt trànsit, diguem, que és a rotonda i te'n vas cap a, diguem, cap allà.
Sí.
Se n'havia parlat, s'havia especulat això. Que suposo que per un tema de costos o en aquell moment, inclús a la rotonda també s'estava parlant de soterrar, allà a la rotonda quan es baixen tots els vehicles de Fiter, Rossell, també s'havia parlat de soterrar
perquè...
fer tot el tema més peatonal i que hi hagi...
Sí, però... aquell tros també és terrible.
Sí, també els dos són els dos punts més importants.
Punts... Sí.
De fet, els dos nuclis més importants que estan complicats és el quilòmetre zero i la rotonda, que allà és on se col·lapsa tot, no? I, bueno, si a més hi ha obres, doncs, no ens acaba d'ajudar.
No ajuda.
No ajuda gens, no?
A part de persones que no han seguit les evolucions del codi de la circulació i les ratlletes grogues encreuades que han fet a la rotonda és per no parar-se si no pot circular. O sigui que això també hi ha posades al dia del codi de circulació que no tothom assimila a vegades.
La idea és no poder-se aturar. Però clar, més d'una vegada, sobretot a la rotonda del quilòmetre zero, et trobes amb personal per a tallar. I a lo millor tu vols tirar avall, però no pots, perquè hi ha els que giren a dreta per baixar pel carrer de la Unió, i llavors tu t'has de quedar allà plantat, perquè clar, sempre hi ha l'espavilat que tiro, i allà es queda plantat. I bueno, passa el que passa.
Sí, això tindríem que fer una miqueta com les vacunes, no? Punxades de ràpel una mica. Martí, no escolta, que no costa aquestes evolucions no estàs al dia.
No ho sé, jo vic a la plana d'Escaldes, després del cementiri nou d'Andorra, d'Escaldes, i quan vaig a la batllia, a l'edifici de la Seu de la Justícia, en comptes de baixar i passar pel centre, passo per la carretera de la Comella. Perquè sé que tinc 10 minuts i només em trobarem el problema de la rotonda de davant que hi ha davant de la carretera de la Comella, com sembla que en diuen la rotonda del Xupa-Xup, on hi havien dit de la rotonda del Xupa-Xup, i és l'únic problema que em trobo, però en 10 minuts, un quart d'hora, estic a baix. De l'altra manera, si passo per l'altra banda, em quedo penjada fent cua.
Sí, això és una cosa que després, evidentment, segons climatologia i tal, repercuteix en tota la distribució, sí. Horaris de trànsit, de línies de bus i tal, i afluència també.
Sí, sí, s'afegeix les entrades i sortides de les escoles i llavors ja està.
Sí, sí.
Ja fem el complet.
És la sopa perfecta per un desastre.
Sí, sí, sí.
Bueno, setmana que ve tenim els Jocs dels Petits Estats que comencen, també serà un increment més a nivell de complicacions de trànsit.
Sí.
El que sí, s'ha dit, estudiants, exàmens, Jocs dels Petits d'Estat no seran una excusa per faltar classe, perquè alguns ja s'han plantejat la cosa. Dius, bueno, soc voluntari o no soc voluntari o tal o qual.
A veure, jo soc voluntària, el que passa és que reconec que no hi podré anar-hi cada dia ni a totes les hores que me'n doni la gana, perquè primer passa la feina per davant del meu voluntariat, m'agradi o no m'agradi, i sobretot en dies de cada dia. Aquí està el... en dia laborable, aquí està el problema. A què faran els estudiants?
Sí.
No ho sé.
Bueno, de fet, voluntariat hi ha hagut més afluència de la que s'esperava, perquè es feien falta uns 500 persones i van haver-hi 800 i pico persones que es van presentar. O sigui que, bueno, la cosa és una, diguem, benevolència que el país generalment, quan hi ha esdeveniments així, la ciutadania respon prou bé.
Sí, voluntariat a tots els esdeveniments que s'han fet aquests últims anys de Copa del Món d'esquí, de la Copa del Món de BTT, hi ha molt voluntariat, almenys, bueno, que jo ho he viscut més directament, la veritat és que hi ha molta més gent de la que hi hauria d'haver-hi, no? I també, bueno, està bé.
I potser per als Jocs és una miqueta més fàcil perquè les seus esportives ja estan definides, ja hi ha línies de transport que estan, diguem, establertes, o sigui, és més organitzar també les comitives que vindran, situar-les, perquè estem en un país que no coneixen, evidentment, que no pas i no, tenim que organitzar una miqueta com va ser per els campionats del món de BTT, que clar, hi havia una arribada de descens en un lloc, l'altre en un altre, es tenien que fer llançaderes, o sigui, més al públic ja és una altra organització també.
Sí, 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 és en funció del tipus d'esdeveniment.
Bueno, només ens faltarà que el bon temps estigui aquí i ja veurem.
Esperem, perquè la previsió de pluja és arribar fins divendres o dissabte, que és el que em sembla que jo he vist. No, esperem que...
Bueno, farem memòria dels del 2005, que va fer una setmana espectacular i potser tindrem el mateix.
Creuem els dits.
Qui sap. Ja,
creuem els dits.
Ja veurem el que ens porta aquestes properes setmanes. Bé, parlant dels Jocs, hi ha hagut una miqueta de malestar per algunes, diguem, federacions esportistes a nivell de l'indumentària, malgrat els, diguem, l'anticipació de 8 mesos i alguna cosa de demanar-ho, no ha vingut a dient per tots a nivell de tallatges. Dius, caram, dius, com pot ser amb tant de temps? Dius.
Jo, francament, d'aquest tema no en sé gaire en cosa. El diumenge sí vaig sentir algun comentari, que vaig anar amb una jornada de judo al Toni Martí, he sentit alguna cosa, però realment no sé què és el que ha passat. M'haureu de disculpar, però aquesta vegada informació en tinc molt poca.
Bueno, per lo comentat és que, evidentment, segons les marques, el tallatge no és el mateix. Això es té que entendre. Aleshores, clar, sí, si fas una clar. 30 i alguna cosa, una 40 i alguna cosa d'una marca i després l'altre fabricant ho fa d'una altra manera, ho tens complicat.
És que clar, cada marca fa un tallatge diferent. Si la roba és, per exemple, amb estàndards americans, no té res a veure amb els estàndards europeus. Normalment la roba que es fabrica als Estats Units resulta que pot ser molt gran però és molt estreta, que és curiós. Igual la camiseta t'arriba als genolls però t'està molt ajustada.
Això és per als raperos, no? Segurament.
Pues no en tinc ni idea, però per mi resulta molt desagradable, perquè si vull una camiseta de, jo què sé, una 44, una 46, és perquè em vagi valdera i còmoda, no perquè m'apreti a tot el cos i m'arribi fins a mitja cuixa, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, és una nova tendència, és camiseta faldilla i fiques un cinturó i ja està. O sigui,
en fi, però sí que és cert que d'una marca a l'altra hi ha variació de patronatge. Els patronatges, que jo sàpiga a hores d'ara, no estan estandarditzats i cada marca fabrica el que ella creu.
Del que dius és curiós, perquè a més, si agafem la ciutadania americana amb la tendència al sobrepès que tenen o obesitat,
sí,
i tal, dius caram,
és veritat, és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, però a casa hem tingut botiga de roba de canalla i alguna de les marques fabricava a Europa i fabricava a Estats Units i la diferència del patronatge era abismal, ja et dic, era tot una mica més estret en general i més llarg, i dius, com ho mengem això?
Lo curiós, jo per experiències entre marques espanyola, francesa o italiana, en roba esportiva, tens que afegir per l'italiana dos talles més com a mínim.
Sí, o sigui, l'italià talla...
Si agafes una talla L amb talla, diguem, espanyola o francesa, dius, si és una italiana, agafa com a mínim una XXL, si no, no hi entres.
El que està passant moltes vegades és que ara està de moda comprar per internet la roba moltes vegades, i clar, és molt difícil, no? I segons la marca, segons l'origen, sí, del país també, que canvia molt, i llavors a vegades es poden trobar, que jo crec que és el que havia passat, no? De que han fet,
és possible.
Han passat unes talles X i l'origen de la fabricació de la roba pues, no encaixa pues, amb el format de les persones o amb la tipologia de les persones, segons els números.
Ara que parlaves de compra per internet, Bartomeu, el que potser molta gent seria potser dient que les marques s'hi posin, o se n'ha parlat una miqueta, de conscienciar la persona de la petjada de carboni quan tu demanes una cosa per internet, tota la despesa logística i de consum de recursos que tens per tenir-ho fins a casa, perquè això viatja dintre una furgoneta, viatja dintre un camió, viatja dintre un barco, sí, i tal, o sigui, et ve d'altre cantó del planeta a un preu potser derisori, però al final l'impacte i la repercussió que pot tenir és que si ho compro al cantó de casa potser em costa 8 euros més i no tinc tot aquest perjudici a nivell de l'ecosistema.
El que passa és que ara, avui en dia, ha canviat molt el model de compra de la gent, de la societat, i sobretot dels joves. Jo sóc més d'anar a la botiga, provar-me, mirar, i m'agrada més tocar, no? Però jo veig que els joves de 30 anys o inclús una mica més es connecten i ostres, m'estan mirant aquí, i comencen a mirar, i a vegades si tenen algun dubte en la talla es van a la botiga de la marca, s'ho emproven, s'asseguren la talla i compren per internet.
Jo sóc incapaç de comprar una peça de roba per internet, ni roba ni sabates. Jo,
els joves,
jo
per el que jo
tu,
veig...
Jo sóc com tu, he d'anar a la botiga, m'ho he de provar, ho he de tocar, perquè a vegades la foto et dona una sensació.
Correcte.
I quan ho tens a la mà és una altra completament diferent. I jo pues, sóc de l'antiga escola. A mi, jo sóc de les que va a la botiga, s'ho prove, s'ho mire, li dono la volta del dret i del revés, i si estic conforme l'agafo. Però per internet és que no puc.
I del que dius, a part d'això, és que entre la foto que tens, com t'ho venen en una pantalla, quan ho reps a casa i quan t'ho proves, la desil·lusió que pots tenir també.
Sí.
Independentment, després de tota la problemàtica també de retornar-ho i... tornem al mateix, no? Després de logística, de recursos i alt, no? O sigui que...
Per tot això d'internet està molt al moment, perquè podem veure de que ara s'han creat unes caixes de rebuda de productes, sí, que estan quasi totes a les gasolineres aquí a Andorra, és a dir, de diferents empreses que pots anar a recollir a la seu, pots anar a recollir aquí, i cada vegada n'hi ha més. Això vol dir que l'increment de la compra d'internet, que ja existia, encara ha crescut més, perquè cada vegada ens ho posen més fàcil per comprar per internet, no?
Però és que hi ha molta gent. Aviam, jo on visc, si no és cada dia, pràcticament cada dia, hi ha una furgoneta de repartiment d'aquestes que reparteixen caixes, com has dit tu, la veig pràcticament cada dia. I sempre pare més o menys als mateixos llocs. I dius, bueno, doncs això és gent que compra per internet.
Del que dieu, hi havia un reportatge no fa masses setmanes enrere del problema que quan tenies l'embalatge que estava obert, que la talla no corresponia, malauradament no totes les empreses que feien venda a distància feien reciclable o reciclaven o tornaven a posar en venda de segona oportunitat el producte, anava al rebuig. Aleshores dius, ostres, dius, a nivell de costos, impacte ambiental, dius, aquí hi ha un ninxo de mercat per algunes empreses. Dius, mira, nosaltres recomprem el que el client no ha volgut perquè la talla no li va bé, perquè la caixa està feta malbé o el que fos, al moment d'obrir-ho, dius, i es torna a ficar. Aquest sistema una miqueta de recycling, per dir-ho així, o de segona vida, comença a agafar petjada, però encara potser té molt camí per recórrer.
Sí, perquè en principi jo he de suposar, i crec que és així, que si jo vaig a la botiga, em compro alguna cosa, a lo millor no em dóna temps de provar-m'ho, crec que és de la meva talla, arribo a casa, m'ho provo i ho bescanvio per la talla correcta, aquella peça que jo he retornat es tornarà a posar a la venda. Però clar, amb el que t'envien per el que compres per internet, no saps, i ho has de retornar, a part de la dificultat que puguis tenir per retornar-ho, no saps on anirà a parar. No ho saps.
És una gran incògnita, no? O sigui, bueno... Hem obert un meló, aviam el que li donem i vedelles i dius, doncs mira, crearé una filial que proposem producte, doncs, que sigui d'aquest de...
Hi ha empreses especialitzades en roba de segona mà, eh? Ja conec alguna que altra i bueno, a part que bueno, és molt complex, recollir, llavors fan enviaments en altres països o molt més econòmic, jo sé que hi ha empreses que compren la roba per quilos, no? I després fan un triatge i després venen al detall i que al final acaben venent-se amb aquests mercats que es fan de la gent que de la roba, no? Això és el que em va explicar un dia un senyor que pensava que no coneixia tampoc.
El que dius tu, Bertomeu, botigues de roba quilo, hi ha hagut a Barcelona, sí. hi ha hagut a molts llocs, dius, és una cosa que no s'ha inventat res, per dir-ho així, hi existeix, però ho hem vist amb el vitressing, no? Que també és una tendència que dius, ostres, roba de segona mà, que té un segon ús, la societat ja va pensant així de tenir, doncs, es pot reciclar.
Aviam, jo amb les amigues reciclem roba les unes de les altres, sempre que el tallatge sigui aproximat, però jo no tinc cap mena de problema. Aviam, la camisa que porto avui no me la vaig comprar jo, l'he reciclat d'una amiga meva, o que s'ha cansat, o que quan se l'ha vist posada no li ha fet el gràcia, em dona la bossa, té, aviam si pots aprofitar alguna cosa d'aquí, i si jo no ho aprofito, doncs hi ha qui... Tinc una altra amiga, doncs sí, si tens roba, perquè hi ha dos o tres noies que no es poden comprar la roba, tot acaba tenint una sortida i no ens hem gastat ni un duro. Bueno, sí, la primera que ha comprat, sí. La primera que ha comprat, sí. Malauradament, sí. Però si no, doncs, bueno...
Jo diria, és una manera de... Porto una camisa del Vitressing avui, o sigui que... és, però bé, hi ha gangues. Canviem de tema molt radicalment. Hi ha hagut canvis en la llei de la CAS i ara es demanen certificats de penals per les pensions de viduedat. Això és una problemàtica, dius, perquè la persona, dius, té que demanar els penals a Espanya, a Andorra... o sigui, la cosa és complexa, sí.
Perdó,
Veig que et quedes una miqueta parada.
Sí, un certificat de penals per una pensió de viduedat, doncs sí, francament. No, que...
Suposo que hi ha hagut abusos. com sempre passa, malauradament, quan demanen aquest tipus d'informació, d'on sigui, no? Que a vegades és, suposo que hi ha hagut algunes persones que s'han aprofitat.
Bueno, la cosa va anar que és a través de la llei del pressupost es va modificar la normativa i que assassins, homicidis o condemnats per violència de gènere no puguin beneficiar de la prestació.
Ara t'ho anava a dir, dic, hi ha d'haver-hi darrere un motiu penal, entre cometes, per demanar això. Jo entenc que si un senyor s'ha carregat la seva senyora o a la inversa, no se li doni la pensió de viduïtat. Jo això ho puc entendre. Però que això cau del seu propi pes, ho puc entendre. Ara la resta de mortal... Bueno, sempre paguem justos per pecadors, això sempre
ara, ho veuràs. No seria lògic, pel que dius, per legislar la cosa, em ve així al cap. Si, per exemple, el senyor que és vidu, de l'informe forense que es farà de mort natural que fa el metge, o aixecament de cadàver a casa, o a quin saps més tu que jo, dius, no faria falta, dius, aviam, si aquesta persona ha mort de mort natural, dius, perquè a més tens que demanar els penals a la persona.
Ja, però penal, parla de penals del país o de penals
del,
de fora?
Del país de fora.
Del país de fora.
Algo ha passat.
Algo ja.
Alguna cosa
s'ha produït, alguna cosa han detectat. Correcte. Que els ha forçat a demanar
aquest tipus de documentació. Bueno, vull dir, però no ho han explicat.
Sí, bueno, és un tràmit més que no serà forçament fàcil i àgil, però bueno, malauradament és així. En fi, veurem una miqueta si hi ha ajustos per poder-ho fer més àgil.
Jo suposo que... Jo vull pensar que sí.
Esperem que sí. Parlant d'ajustos, bueno, és una cosa que s'estava parlant últimament, prestador d'última instància per Andorra, França no s'ha implicat massa, aparentment serà Espanya.
Sí.
Bueno, és una... Tenim dos veïns, per dir-ho així.
Bueno, sí. Era necessari, jo crec que era necessari, perquè necessitàvem un últim prestador a nivell bancari i un dels dos països s'havia de postular. En aquest cas ha sigut l'acord s'ha tancat amb Espanya, doncs benvingut sigui.
Sí, curiós que França, que ha sigut molt, diguem, no emprenedor, però apoyant molt per Andorra, que en aquest cas no hagi sigut així.
Caldria, tampoc no tenim tota la informació, no sabem fins a quin nivell o fins on s'han arribat les negociacions en França. Evidentment les d'Espanya sí que ho veiem perquè finalment l'acord s'ha tancat, però desconeixem què s'ha tractat o què s'ha negociat en França. Llavors, si França no ha donat el pas final, suposo que hi haurà algun motiu.
Bueno, França també, entre els moviments de govern que han tingut, els altibaixos i tal...
Efectivament, també això també que no poder ha sigut un... també segurament ha sigut un problema.
Sí, bueno, França no tenen tanta estabilitat política, entre cometes, no?
Últimament
no.
No.
Poder... Hi ha la dificultat de prendre una sèrie de decisions, sí. Poder també els ha frenat una mica.
És cert que últimament el país veí del nord tenen, diguem, mar de fondo a nivell polític i a nivell de moltes coses, perquè sí. La dissolució de l'assemblea que varen fer no va ser potser la millor opció per al senyor Macron. Perquè...
Sí, no.
Bueno, veurem d'aquí al 2027, que encara que... queden dos anys, com els hi va.
Aviam què passa.
Bueno, quasi podem fer eleccions conjuntes, perquè toca en general aquí el 2027 i el 2028 de França.
Sí, sí, sí.
No estem gaire lluny, o sigui, estem a dos anys.
Sí, sí, sí.
Bueno, ja veurem el que el futur ens prepara.
Què ens depara el futur, sí.
Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el Bartomeu Garbiel aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. El món es sacseja. Et donem una brúixola. Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 36a trobada empresarial al Pirineu. L'empresa davant del nou ordre mundial. El 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell parlem de geopolítica i d'experiències empresarials d'èxit. Inscriu-t'hi abans del 30 de maig a trobadaalpirineu.com. 36a trobada empresarial al Pirineu. Amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà. La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Bartomeu Gabriel i l'Elisabet Zopeti. Bé, aquests dies, bueno, era el dimarts de la setmana passada, el 13, eleccions a la Creu Roja, ja fa una setmana. Doncs ha sigut la llista de la Vicky Marrugat que ha sortit amb una gran diferència de vots. Bueno, els socis han decidit doncs, una línia que havia portat doncs, un cert èxit i una continuïtat, i les propostes que hi havia dintre doncs, del programa de tota la llista anava per aquest camí.
Aviam, jo formava part de... Bueno, formava no, i formo part de la llista de la Vicky Marrugat. Aviam, nosaltres vam voler ser molt realistes, mirar cap endavant i consolidar, perquè això era una cosa que ho teníem molt clar, consolidar tot el que s'havia fet fins ara. Que ha agradat més la nostra llista o que han preferit saber... Ai, boig conegut que s'havia per conèixer? Tampoc no ho dic. El que passa és que sí que la diferència de vots ha sigut bastant ostensible, perquè nosaltres vam treure 317 vots a favor en contra de 182 de l'altra llista. T'ho dic exactament perquè, a més, jo estava dins fent el recompte. Vull dir, aviam, estava com a interventora de la llista de la Vicky. Nosaltres, ja dic, el que sempre ens hem proposat és mirar endavant. No hem mirat mai enrere, per això hem deixat molts temes sense criticar, ni tocar, ni res. El que hem volgut és mirar cap endavant. Que vam fer coses malament... Com a membres, molts de nosaltres de l'antiga Junta es van fer coses malament, evidentment, som humans, però volem esmenar i tenim moltes ganes de treballar i de posar fil a l'agulla i de consolidar tots els projectes que estaven començats i que s'han d'acabar, vull dir, i fer-ho amb el més seny possible. Vull dir, tenim 4 centres de dia oberts, un... Es va inaugurar el 30 o 31 de març, no sé si...
A la Massana. Mm.
A la Massana, mm -hmm. Es va inaugurar, no el tenim ple. A dia d'avui tenim places disponibles a alguns dels centres, per tant, la necessitat no està tota coberta. Tenim, a més, el tema de l'Hotel Peralba, que això s'ha d'acabar d'arreglar, i això està, és un projecte molt gran i que s'ha de poder tirar endavant. Llavors s'ha de consolidar això, com tantes moltes altres coses que estan iniciades i que volem que tirin endavant.
Del que dius de l'Hotel Peralba, és cert que el projecte potser és el més gros, perquè un centre dia és una cosa, amb sí. Una organització, clar, aquí estem parlant d'un edifici, és un hotel, amb un is,
sí,
és una altra cosa.
La idea era fer un hotel social. Moltes vegades hi ha, i això ho sé per experiència professional, dones amb situació de violència de gènere que no tenen on anar, perquè serveis socials no té prou llocs on aquestes dones puguin anar, mentre se les continuï traient del domicili o en quines circumstàncies estiguin. Llavors, gent amb situació molt precària, allà hi haurà habitacions per una, dos, tres, quatre persones. No és un hotel de llarga estada, sinó simplement per moments, situacions molt concretes, perquè la gent pugui tirar endavant i donar una solució al país que poder faltava o estava molt justa o no hi havia, o era un instrument que no n'hi havia suficients al país, i aquesta sempre ha sigut la nostra idea.
Sí, del que dius, per fer-ho, diguem, un comparatiu potser molt senzill i molt simplista, és una roda de recanvi per una situació en algun moment, dius, ostres, però la tinc al maleter, no la gasto. Dius, vale, però el dia que faci falta la tens.
Efectivament, hi és. Llavors, pues, no sé, pot haver-hi... jo què sé, Fundació Privada Tutelar, Ministeri d'Afers Socials, tot aquest tipus d'entitats i d'organismes governamentals i del propi govern que necessitin poder allotjar algú durant un cert temps, estem nosaltres.
Tant de bo sigui, doncs, que no hi hagi una ocupació màxima, diguem, sempre.
Home, Aviam.
La cosa és que sí, tingui ús, evidentment.
Que ho fem per això, però evidentment que la necessitat no superi l'oferta, per dir-ho d'alguna manera, perquè de fet no és una oferta, no superi aquesta oferta, però que sí que hi hagi un recurs, ara no em sortia la paraula abans, que sí que hi hagi aquest recurs i que pugui ser utilitzat en un moment determinat.
Bueno, doncs ja anem en compte de com avança el projecte i...
Nosaltres també. Bueno, nosaltres
tot,
també.
Amb paciència s'arriba tot. És cert que, bueno, el que diu l'Elisabet, el projecte és maco i és una necessitat que avui dia doncs, cobreix mancances.
Sí, sí. Bueno, jo he anat seguint la Creu Roja de fa molts anys. De fet, havia sigut voluntari als anys 90, fa molts anys. I la veritat, aquí tinc molt bons records, no? El que sí que ha fet és un gran canvi aquests últims anys, amb un creixement molt gran, sobretot va ser, jo crec que, si no em rectifico, va ser quan la Covid, no?
Sí.
Que va haver-hi aquest punt d'inflexió, no?
Per lo
que
he vist, el punt d'inflexió va ser la Covid.
La Covid, que va ser pues, la gran creixement i la gran participació de la mà de govern per poder... Pues, arribar pues, a fer el control de tots aquests, bueno, d'aquest malgrat virus que ens va afectar tot el món i que ens va bloquejar a casa i que ens va, i que se'ns va endur molta gent, no? Directament e indirectament se'ns va endur molta gent, malauradament, però és cert que jo he vist el creixement va ser aquí. Jo tinc el record d'abans, però amb el que jo he anat veient i he anat fent una mica el seguiment, perquè conec moltes persones dins de la Creu Roja, sí que he vist el gran... I jo crec que s'ha de continuar amb aquesta línia, amb els projectes que s'estan fent, com estava comentant ara.
I jo crec que sí, que hem de tenir un creixement, però un creixement sostenible.
Correcte, sí, no.
Que la casa no se'ns escapi de les mans. Llavors, doncs, hem de ser... Perquè, per això dic que nosaltres volem ser molt realistes i que sí que volem créixer, però de manera sostenible i que puguem assumir aquest creixement. El que no pot ser és desbordar, perquè és gent a contractar, són salaris, hi ha moltes coses, perquè a part del voluntariat tenim gent que hi treballa de manera fixa i això s'ha de tenir en compte. El que volem és poder pagar les nòmines de tothom.
Del que dius és cert que a nivell de certs recursos que proposava la Creu Roja, entre l'any passat i aquest any hi ha hagut un increment doncs, més que notable de més d'un 40 o un 50%.
Bueno, clar, és que cada vegada hi ha més necessitats. La piràmide poblacional s'està invertint, però d'una manera molt salvatge. Cada vegada hi ha més gent gran.
Sola.
L'esperança de vida... Sí. Doncs ens hem de felicitar perquè això és fruit de la nostra societat, s'allargue i, per exemple, als centres de dia, en el moment en què va acabar la pandèmia, justament va ser un punt que es va detectar on hi havia una greu mancança. I es va començar per Sant Julià, pel centre major, i pel Centre, que és el centre d'Andorra. En aquell moment encara hi havia necessitat de places, perquè el Cedre va tancar en el moment de la Covid el centre de dia del Cedre es va tancar. No sé si s'ha tornat a reobrir o se n'ha reobert algun. Perquè em fan... No s'ha obert. Doncs pues clar, hi havia necessitat de centres de dia. La gent que treballa, que té un avi a casa fragilitzat i, de més, deixar-lo sol a casa és una responsabilitat molt gran. Que sí, que hi ha els dispositius del botó, el rellotge i, de més, però segons en quines circumstàncies es troba l'avi... o l'àvia, és necessari que tinguin un control. Allà estan durant tot el dia, mengen allà, fan activitats, estan actius, estan acompanyats, tenen una sèrie de serveis que d'una altra manera potser seria més complicat que hi accedissin, i quan arriba l'hora, escolta, se'ls agafa, se'ls puja en un vehicle de Creu Roja, se'ls acompanya a casa, igual que el matí se'ls recull als domicilis, exceptuant els que poden arribar pels seus propis mitjans, se'ls recull als domicilis i se'ls porta. Vull dir, hi ha una sèrie de vehicles a disposició de tots aquests usuaris que ocupen els centres de dia, ja sigui a la Massana, Escaldes, Andorra, Sant Julià.
Del que dius, a part que diguem el padrí o la padrina tingui una certa autonomia, també és una qüestió de benestar, comunicació,
pues és que...
facilitat cognitiva, o sigui, clar, que una part que social no que et dius...
No estan sols, durant el dia no estan sols.
Es distreuen.
Es distreuen. No tenen... fan activitats.
I estan de la mà de professionals també, que si mai hi ha alguna cosa, o els lavabos estan adaptats, no sé què, que moltes vegades a casa un lavabo adaptat
no és el mateix,
no hi és,
no és el mateix. I
les de reubicar. Jo recordo els meus pares quan eren grans van tenir que adaptar, que abans els pisos eren amb banyeres, doncs van fer un
les banyeres són molt perilloses
amb dutxa, perquè ja veia que sí, la dificultat d'entrar a la banyera, sí, ja deia uf, i llavors sí. És que hi ha molta part important, i sobretot social, no? De comunicació, perquè al final es van tancant amb ells mateixos, només es queden mirant la televisió, la tele a la tarda, que durant el dia, que hi ha el que hi ha de programes, i encara és pitjor.
Doncs sí, bueno, tant de bo, doncs, tothom en pugui aprofitar, i que no hi hagi, diguem, gent que vulgui anar a un centre de dia, que hi hagi mancança de places, que sempre es pugui, diguem, assolir la demanda.
Procurem estar alerta d'aquestes necessitats, i es treballa en funció d'aquestes necessitats sempre.
Hi ha casos a vegades que dius la família, la paraula potser no és la més adient, però dubta o pot tenir vergonya de demanar, dius, mira, tinc un padrí a casa, el tinc sol, necessito doncs, justament que tingui una plaça al centre de dia. Hi ha hagut a vegades una miqueta casos així que ha costat a la família proposar-ho?
Em sap greu, nosaltres això no ens arriba, perquè la gent que arriba als centres de dia ho fa a través del Ministeri i dels serveis socials. Llavors a nosaltres no ens venen directament la gent a contractar una plaça. Ens arriben derivats del Ministeri, i és el Ministeri el que gestiona aquestes llistes d'espera. Jo sé, per exemple, que ara em sembla que encara hi ha llistes d'espera pels centres sociosanitaris de 24 hores sobre 24, però nosaltres, en principi, els que són els centres de dia, a dia d'avui, no sé si pot haver-hi algú esperant, però en principi no, perquè Valls del Nord, per exemple, no està ple. Al Centre hi ha alguna que una altra plaça, i pensa que hi ha alguna i que hi ha més d'un usuari que acaba donant-se de baixa per traspàs.
Sí, no, això malauradament,
malauradament
és llei de vida, i
malauradament això passa.
Sí. De 24 hores encara hi ha llistes importants, eh?
Jo crec que sí.
Jo
crec que sí.
I són perquè hi ha molta gent que ho demana, que tenen les dificultats, ho van portant com poden entre la família,
sí,
i al centre
de dia, trampegen com poden,
i com
sí,
poden, però sí que hi ha una necessitat important encara.
Sí. Bueno, veiem quins recursos es poden posar per intentar solventar aquestes mancances.
A veure.
Aviam, mancances no sé si són, però bé, tema de reagrupament familiar, amb menors a vegades que no estaven en situació totalment, diguem, legal, és una part que a vegades també potser és el desconeixement del ciutadà, de com fer les coses, del nouvingut, o unes ganes de fer frau.
Jo no ho tindria de fer frau. Jo crec que la canalla, tota la canalla, i és una polèmica que dol, perquè estàs tractant es tracta de menors. Simplement Andorra ha sigut un país d'acollida, i malgrat els pares encara poden no tinguin tota la documentació, s'ha donat escolarització als menors. No deixar-los tancats a casa, amb el que això implica en segons quines edats. Que pot haver-hi abusos? Abusos n'hi ha a tot arreu. Ens agradi o no, ho hem de reconèixer. Abusos n'hi ha a tot arreu. Ara, negar-los l'accés a l'educació als nens i als adolescents perquè encara no acaben de tenir tota la documentació és una mica rascat, quan això sempre s'ha fet. Se'ls ha deixat escolaritzar.
Sí, regles potser, Bartomeu, que no mirar el cas al cas, però tenir una certa mà esquerra, per dir-ho així.
Ha d'haver un control,
sí,
ha d'haver un control de les persones, vull dir, les que estan legalitzades i les que no, i que sapiguem quines no, per buscar la solució, no?, a curt i mig termini. Cert que per fer tot el tema aquest de posar-los tots en família, també la immigració és molt més exigent, també, perquè demanen més ingressos de diners, sí. Demanen tota una sèrie de requisits que moltes vegades aquestes persones que han acabat d'arribar, si han vingut aquí a treballar, és perquè tenen unes dificultats econòmiques o no tenen la feina als seus països d'origen, i llavors quan ja estan instal·lats volen reagrupar, però la condició de l'immigració, si no tinc, ara ho tinc així de memòria, però em sembla que els hi demanen un salari molt més elevat.
Sí, i, llavors, i cada vegada
moltes,
més, sí.
Exactament, i moltes vegades els no llocs arriben. On poden anar a treballar, perquè són moltes vegades llocs sense que no tenen les titulacions professionals i tenen els salaris que tenen. I llavors aquí, sí, aquí encara es bloqueja una miqueta més, sí. I aquest és el problema aquest que jo crec problema. Que hi ha. No? Perquè a vegades jo m'he trobat algun cas que m'han dit, hòstia, és que volem reagrupar i necessitem cobrar tant més. Dic, hòstia, jo no, per la feina que fas no podem pagar més, però podem buscar solucions, hores extres, fer coses, però no podem. I llavors immigració amb això és molt més dura per aquest tema. I llavors, jo crec que l'important és buscar la millor solució, però tenir detectades les persones que estan, diguéssim, de forma que no acaben de tenir el permís de residència, no? I de treball per acabar de buscar la solució, no? Perquè és molt millor tenir les persones controlades i que sàpiguen on estan, perquè també si es posen malaltes també les haurem d'atendre als centres hospitalaris o als metges, i crec que és important tenir el control d'això, que no sàpiguem, que sàpiguem sí. Qui hi ha i qui no hi ha, no? No vull dir que els haguem de fer fora, tot el contrari, sinó que buscar la millor solució, que no és fàcil perquè moltes vegades els reglaments mateixos que es fan compliquen encara més les coses, no? Ja no parlo solament d'això, sinó d'altres sectors.
Sí, perquè del que dius, Bartomeu, clar, el llindar d'ingressos s'ha demanat d'equits.
Correcte.
S'entén que tothom vol un estat de benestar, però clar, si l'estat té que, diguem, suplantar-se una certa quantia econòmica perquè aquesta família pugui viure, tampoc és la solució. Dius, la solució és que les persones puguin tenir doncs un benestar respecte als ingressos que tenen del seu labor.
És que jo penso que hi ha dos tipus d'immigració. Hi ha una que és que tenen un poder adquisitiu molt alt, que venen per inversió estrangera i tenen un benestar, i aquestes persones, doncs, no deben tenir els problemes de dir quan has de donar, ja te'ls dono, i aquí no hi ha, perquè, bueno, per el que estem veient. I després hi ha l'altra immigració, que són les persones que tenen unes necessitats i que el país també té unes necessitats, perquè no trobem el personal aquí a Andorra, que també venen, i aquestes aquí, que si se'ls demanen, entre cometes, les mateixes condicions a uns i als altres, no quadra. És a dir, no pot ser. El que té el poder adquisitiu, quan us hagi donat tant més, doncs vale, cap problema, i els altres és on tenen el problema.
És que el té...
És el meu punt de vista, eh? Almenys
el que té el poder adquisitiu no es despentirà l'altre a la cartera.
Correcte.
I l'altre sí que es despentirà-hi bastant.
Sí, parlant de poder adquisitiu o de realitat de números, s'ha posat en marxa un registre d'auditors de comptes, aparentment no existia. Bueno, potser és una cosa també que es tenia que fer, perquè si no hi ha registre i tothom, entre cometes, es diu doncs, em faré auditor de comptes, no anem bé.
Jo suposo que al final, bueno, ara perquè diuen registre d'auditor de comptes, al final acabaran fent un col·legi professional d'auditors de comptes, perquè és la manera de tenir-ho una mica controlat.
Sí, com va passar amb els veterinaris.
Valgui el fet del... Lo mateix, advocats, metges, tot això són col·legis professionals que dius, et garanteixen que la persona amb la que estàs contactant està dins de la normativa i de la reglamentació del país. Aviam, des de que va haver-hi el boom del dipòsit de comptes i de les declaracions de l'IS i de tots els impostos, la gent que feia comptabilitats ha pujat com l'espuma. Llavors, totes aquestes coses per poder garantir la prestació de serveis que fan aquesta gent als usuaris, crec que ha d'estar controlada i regulada, perquè no toqui algú que, mira, et diu, ah, sí, està perfecte, i després resulta que qui acaba pagant el pastís ets tu.
Clar, perquè quan presentes declaració, si no ho tens bé, després ve el reajustament, per dir-ho així.
Sí, sí, ja saps, com, ja saps que de tributs té aquesta bona costum, que si la cosa no està bé, t'acaba reajustant d'una manera o d'una altra.
Sí, a vegades aquesta pujada de tirans no és la dient. Millor fer les coses bé d'entrada.
Sí, perquè és important i que els professionals que ho facin siguin conscients de fer-ho bé, no? Perquè sí, a vegades al final acaba rebent el que declara, no? No el tramitador, no. És a dir, el que trameteix. A vegades parlo de casos d'aquestos que a vegades a Espanya o a França que han acusat a persones de frau fiscal perquè això, i moltes vegades diuen no, és que jo li vaig donar a una empresa
papers,
que m'ho fessi,
sí, efectivament.
I resulta que pues, pel que sigui, no sé si ho m'han fet malament. Això igual és una excusa, però bueno, has de confiar amb la gent que dones totes les declaracions i amb empreses professionals i persones professionals per dir jo tinc tot això, tinc que declarar, i a vegades inclús a vegades et descuides coses de declarar, que t'arribi una carta de tributs i dius ostres, això no ho he declarat i no ho he fet després i llavors ho has d'arreglar, no?
Sí.
I crec que és important regular això.
El reajustament de tributs.
Correcte, sí. No,
el reajustament de tributs.
A vegades són cosetes de 10 euros, no? I penses, hosti,
poden ser tonteries, sí. Però... tu no les veuràs,
correcte,
però des de tributs...
Correcte. Sí, sense voler.
Les olores.
Exactament, sí.
Mentre que no faci una IA de llegir tot el que fas...
Bueno, aquí entrem en un terreny desconegut que tot just comença i ja veurem fins on arribarem amb la intel·ligència artificial.
Sí, perquè, bueno, de moment, si fas la declaració online, dius, clar... tu ja tens doncs, els teus paràmetres del que s'ha declarat i tal i qual, molt bé, dius, però després dius, bueno, el que ha programat la cosa, dius, no s'ha equivocat amb un punt, una coma o una tira en la línia de programació, que pot passar, o sigui que
sí.
Els humans s'equivoquen,
sí.
I la màquina encara més, perquè està programada per un humà.
Afortunadament, perquè el dia que les màquines comencin a pensar ja podem apretar a córrer tots plegats.
Bueno, veurem aquest registre d'auditors com es posa bé en marxa i potser també alguns que es tindran que posar al dia o ser exclosos també.
Sí, jo crec que sí, que és un bé per ells i és un bé per nosaltres.
Una cosa que del sector del transport, es parlava que a nivell del món del taxi... independentment del tema de les llicències, que només es poden traspassar doncs, a familiars directes, es deia que doncs, nou vehicles el govern volia que fossin o híbrids o elèctrics. Dius, caram, aquí és un desig, però que a vegades correspon a les realitats d'ús, no forçosament estan en adequació.
Que...
Jo crec que és un tema complicat, eh?
Un tema molt complicat, perquè primer que són vehicles molt més cars, un. I dos, la rentabilitat no és la mateixa que un vehicle que no sigui elèctric o híbrid, no? És a dir, al final, i més a la zona on estem, que hi ha moltes pujades, baixades, ja, jo, per exemple, a Barcelona cada vegada veig més Toyotas híbrids, però no són endollables i cada vegada perquè són cotxes que són molt fiables i un dia parlava amb un taxista i deia, dic, ostres, quants quilòmetres hi fa? I mira, diu, fa els quilòmetres que faci falta perquè són una passada, però quan arriba just abans de que acabi la garantia de les bateries, em canvio el cotxe, és a dir, que sembla que són 6 o 7 anys, ja, si m'agrada, i llavors li faig 500 i 600 quilòmetres i canvio, clac, però clar, Barcelona és tot pla, és una altra manera de dir, i aquí és diferent. Jo no dic que no s'hagi de fer, però ostres, crec que encara ens estem precipitant una mica més en dir, no, si jo vull ser taxista i m'han de fer comprar un cotxe elèctric, em posen en un problema perquè té l'autonomia que té, no? I si has de fer un pas de la casa i tornar a baixar, ja tens que tornar a parar per carregar...
L'has d'endollar.
La gestió és molt més complexa, molt més.
És que del que dius, amb l'exemple que posaves, clar, segons els recorreguts que facin i de serveis... podrà arribar un moment que, segons el vehicle que sigui,
no podrà
fer el servei i tindrà que rebutjar el servei al client.
Sí.
Correcte.
Jo sé que ara, al sentir-lo parlar, pensava dir, bueno, diu, acabes de fer una carrera, però resulta que ve una altra persona que et demana que el portis a tallar, mira, escolta, és que l'haig d'enxufar.
Mm.
És una mica...
És que encara tenim el problema, crec jo, de l'autonomia real de l'elèctric, no? Perquè totes les marques diuen, no, aquest en té una autonomia de 500 quilòmetres. Bueno, això és molt relatiu. Segons on ho fas, de quina manera, si vas carregat, si poses l'aire condicionat, si poses la calefacció, etc, etc.
La temperatura que fa, si no
fa, etc. Clar, és ja molt complex. Quedant d'anar cap aquí, no dic pas que no, però jo no sóc especialista en aquest tema, però les poques experiències que hem tingut en proves de busos que hem fet elèctrics 100%, clar, té la durada que té, no? I si tens, poses un aire condicionat dura menys, si poses calefacció dura menys, si comences a fer més pujades i baixades dura menys.
Si fas cua.
Sí, 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 és la conducció d'un conductor amb un bus elèctric o un cotxe elèctric és totalment diferent a la de combustió, sigui dièsel o sigui gasolina, i bueno, és molt complex, eh?
I després depèn el volum de passatgers que puguis portar també, que influeix en el pes també. O sigui, també, que també, no és el mateix també. Que el bus vagi amb 50 persones que amb 25.
Jo crec que és tot, també. Influeix tot.
I després una altra reflexió meu alta que faig, la pagada d'electricitat que va haver a Espanya,
busos problema, parats,
eh? Es va parar tot.
Busos parats,
no hi havia res que funcionés,
efectivament.
És a dir, clar, s'ha de reflexionar amb això, perquè tothom ens diu, no, anem cap a l'electricitat, i ara tothom s'està comprant ràdios amb piles.
S'han agotat.
Sí, sí, s'han agotat. Ostres, jo no dic que no, però atenció, perquè ens fan anar cap a una direcció d'elèctrics que el dia que, bueno, de fet, els servidors centrals, que treballes contra servidor amb moltes coses, no podíem treballar. Nosaltres hi havia coses que no podíem treballar, vam continuar treballant, però hi havia moltes coses que no podíem treballar. I ara totes les fotocopiadores, la gran majoria, van totes contra remota amb servidors que controlen tot. Si el servidor que es queda sense llum o s'espatlla, no pots fer fotocòpies. És que no pots fer.
Clar. No. D'aquí que tots els despatxos a Baixa Espanya es buidessin. No podia treballar. No podien, ni endavant ni enrere.
Ni es podia pagar amb targeta, ni es podia... És que no es podia fer res. Clar, llavors hi havia gent desesperada i dient, ostres, ni podien treure diners al caixer. I va haver una psicosis, no? Jo tinc un cotxe de gasoil i mira, jo puc tirar. Sí,
vas tirant.
Sí, clar. Bueno.
Sí, a vegades el convencional és el que funciona.
Jo crec que sí.
Estic d'acord amb l'energia neta, però s'han de tenir en compte moltes coses.
Molt bé, doncs, Elisabet Zopeti, moltes gràcies per haver vingut avui.
Com sempre, encantada de la vida.
T'has relaxat una hora, no?
Sí, ho necessitava.
Bueno, veniu a la tertúlia que ho relaxeu. Bartomeu Gabriel, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me també.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.